L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, pecar d'ingenuïtat. Quan naixem som un full en blanc, ingenuïtat en estat pur. L'escriptor Víctor Hugo deia que la força més gran de totes és un cor innocent. Però a mesura que ens anem fent grans, augmenten les proteccions envers els altres i ens tornem més desconfiats. Tot i això, hi ha gent adulta que segueix conservant aquesta mirada ingènua, fins i tot naïf, de veure la vida. Són persones que s'ho creuen tot. En català tenim una expressió per descriure una persona ingènua, excessivament crèdula i que actua sense malícia, que és anar amb el lliri a la mà. El psicòleg Xavier Guix, en aquest sentit, parlava en un vídeo a les xarxes socials del fenomen Barnum, que consisteix a sentir missatges genèrics i tenir la sensació que van adreçats directament a nosaltres. El nom prové d'un empresari americà pioner en l'entreteniment de masses i fundador del circ modern. I ell és l'autor de la frase «Cada minut neix un tonto». És una frase que, a banda del judici de valor que podem fer, moltes persones interpreten com que hi ha persones que es creuen tot allò que els diuen. I en aquest sentit, un dels nostres convidats d'avui, juntament amb la Míriam Sobirana, explicava que són persones que no qüestionen res del que es diu, que es deixen influir. Però aquesta suposada virtut pot ser un arma de doble tall en l'època de les xarxes socials. En Xavier Guix reflexionava al respecte i afirmava: quan pensem en les xarxes, ens trobem que hi ha un munt de persones que opinen de tot, de política, d'alimentació, però aquí discernir és molt important. Crear la teva opinió significa destriar. Especialment ara, en l'era digital, és més important que mai separar el gra de la palla, discernir. I avui en parlem, per tal de no pecar, com si diguéssim, per un excés d'ingenuïtat. Míriam Sobirana, Xavier Guix, Míriam Sobirana, ben retrobats. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a tu. Sí.
Míriam, estàs d'acord amb el que acabem d'escoltar del que opina en Xavier Guix sobre el fet de pecar d'ingenuïtat?
Sí, estic d'acord quasi del tot. Perquè, a veure, el crear la teva opinió és una mica una controvèrsia, diria jo, perquè hi ha persones que estan tan tancades en la seva pròpia opinió, i recordaràs, Gaspar, que hem fet un programa sobre canviar d'opinió.
Totalment.
Aleshores, jo crec que avui en dia tenir una opinió pròpia sobre certes coses pot estar bé en un moment donat, però és que en el següent moment les coses han canviat. Per tant, la teva opinió ja és obsoleta. Jo parlaria més de punts de vista. Avui ho veig així, però demà potser les circumstàncies, les coses han canviat, i per tant, mantenir-me oberta a altres maneres de veure aquella situació.
Val, queda clar?
Sí.
I tot això, com es fa compatible amb l'efecte aquest Barnum, no, Xavier, em deies?
Sí, hi ha l'efecte Barnum, que és aquell senyor doncs, que considerava que cada minut neix un tonto. Sí. Ho deia així de clar, perquè, a més, ja en la cançó del musical ho diu així, cada minut neix un tonto. Perquè ell partia de la base de que la gent és badoca en aquest sentit i que se la pot enganyar amb facilitat. I que, aleshores, si li vens bé la pel·lícula, si li expliques d'una manera brillant, els pots enredar. I, per tant, doncs, aquest és l'efecte Barnum, conegut en el món de què estem parlant una mica, que és de la ingenuïtat.
Això és el que fan alguns polítics, que venen coses que dius, però la gent com vota això? Però perquè ho parlen molt bé i els altres s'ho creuen. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que primer hem de diferenciar entre innocència i ingenuïtat, que potser és un altre tema que hauríem d'incloure avui a la conversa.
Si vols deixar-ho clar ara, potser, Míriam, ja d'entrada.
Sí, d'acord. Sí, és a dir, una cosa és que jo sóc ingènua i que em crec el que em ven algú, el que em diu algú, perquè parla molt bé perquè té el do de la paraula i ho fa creïble. I aquí és on jo crec que hem d'anar molt en compte, tenir sentit crític i també demanar diferents fonts. Aquí em diuen això d'aquesta manera i aquí potser m'ho diuen d'una altra manera. Per tant, abans de formar l'opinió i creure en el que m'estan dient, buscar altres aspectes, altres maneres de veure altres fonts. I després hi ha el tema de la innocència, que els grans mestres, quan ja es fan molt grans, parlen de la innocència de tornar a ser nen. Jo me'n recordo quan vaig estar, per exemple, amb un gran mestre, Franz Jalix, i ell tenia una mirada transparent d'una innocència que és com si fos un nen, però no era ingenu, era molt savi. Per tant, jo voldria separar, que diferenciéssim bé, una cosa és la ingenuïtat d'anar amb el lliri la mà i creure-m'ho tot, i l'altra és la innocència del nen que està obert a la vida.
Suposo que en Xavier estarà d'acord, no, amb aquesta distinció.
Sí, jo també he conegut, igual que la Míriam, doncs, a diferents persones que podríem considerar com mestres espirituals o persones molt, en fi, d'una cultura d'autoconeixement molt, molt treballada, allò que en diríem, una persona treballada. I sí que els hi veus que tenen aquest punt, que és haver assolit una mirada innocent, en tant que són capaços de mirar-te amb pocs prejudicis. I, per tant, nets de cor, el que diríem nets de cor. Admiro net de cor i sense prejudicis. Però compte, no vol dir que siguin persones que no tinguin prou experiència i, sobretot, prou sentit crític per distingir una cosa d'una altra. És a dir, que aleshores aquí és on ve. Què ens ajuda a distingir entre ingenuïtat i entre l'innocència? Doncs, per una banda, l'experiència. Si la persona té experiència, aleshores una persona poc experimentada probablement pot ser que sigui innocent i alhora també sigui ingenu. La persona que té alta confiança, aleshores és un nivell de confiança molt elevat, i aquesta confiança és la que el mestre pot tenir, el sentit de dir, jo primer poso el cor obert, confio, però després queda un últim punt que és molt important, que és l'esperit crític, és a dir, ser capaç de distingir, ser capaç de qüestionar quan les coses no són veritables. Aleshores, jo crec que això ens ajuda molt a distingir entre ingenu i innocent.
Que tu feies una crida a cultivar aquest esperit crític, sobretot amb l'allau d'informació i desinformació que tenim a les xarxes socials.
És que és fonamental. Aleshores, molta gent a la xarxa veurem que parla, però no té experiència. Però parlen de tot. I saben de tot. Sembla, aparentment, que sàpiguen de tot, però saben de ben poca cosa. O, en tot cas, saben d'alguna cosa, però parlen de tot. Per tant, això ja és una prevenció. Sí. Després, hi ha persones que...
és increïble, això que està passant, Xavier.
Que sí?
Veus gent jove i que parla com si tinguessin una gran saviesa. I, a veure, jo crec que hi ha persones, no sé, Mozart, que molt jove tocava el piano d'una forma increïble. O sigui, no és que jo no cregui que sigui possible que una persona jove connecti amb una saviesa universal, però hi ha moltes persones que parlen sense haver tingut l'experiència. I aquí és on es veu que no hi ha un fons darrere d'aquestes paraules i hem d'anar molt en compte. I jo crec que també m'agradaria distingir entre sentit crític i criticar, perquè estem en una cultura que sempre critiquen els altres i no estem parlant d'això quan diem tenir sentit crític. Jo crec que una cosa que has dit, Xavier, molt maca, no? D'anar obert de cor, però mirar sense prejudicis. I tenir sentit crític no vol dir tenir prejudicis, perquè a vegades podem tenir... criticar des d'un prejudici i aleshores aquí jo crec que ja la pifiem una mica perquè ja no hi ha una apertura d'entendre, d'escoltar realment a l'altre.
Quan qüestionem alguna cosa és perquè probablement fem una mica com feia Sòcrates, salvant les distàncies, però el que feia Sòcrates d'alguna manera dir-te anem a buscar la veritat. I ho feia a partir de fer-te donar compte del que tu estaves dient. I, clar, si jo et faig dues o tres preguntes sobre el que estàs dient i tu mateix ja t'enredes i ja no saps com per on anar i no saps defensar-ho, aleshores diem, bueno, però aquí molta veritat segurament no n'hi ha. Aleshores, el que passa que una cosa és que no sàpiguis defensar la teva veritat, l'altra és que tinguis molta alta confiança en la teva manera de dir les coses. Aleshores, si per una banda diem, hi ha poca experiència però molta capacitat de parlar de tot, i per una altra banda, tens molta confiança que allò que dius ho dius com si fos veritat, aleshores la gent et comprarà la moto, perquè sembla, aparentes una condició d'una persona que en sap molt i que domina molt. Però compte, falta que passis pel sedàs de la veritat. I la veritat és un sedàs que aquí ja hi entren els factors que dèiem, o factors de veritat en el sentit que allò que expliques es sosté per la seva pròpia veritat, allò és veritable per la persona perquè ho sosté des d'una coherència, o bé veritat en tant que coincideix amb els fets, amb les coses que tu estàs dient i que realment succeeixen. Per tant, hi ha aquestes coses que són les que propicien que no caiguem en la temptació de la ingenuïtat. Aleshores, un pot caure en la ingenuïtat perquè té poca experiència, i aleshores, ai, com que no en sé, doncs pico, com que no en sé, m'enreden. Avui en dia hi ha el fenomen famós de les màquines d'intel·ligència artificial que et poden fer creure que un famós està parlant amb tu i que t'està demanant diners per ajudar-lo per una causa justa. Aleshores, tu t'ho creus. No, és que és la seva veu. No, no, és que era ell. No, 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 és que ho era, perquè jo li conec la veu, li he sentit la veu, i era exactament allò. Sí, sí, però aquesta veu està trucada, aquesta veu està... No, no pot ser, no pot ser, havia de ser ell. Llavors dius, veus, ja, i aquí ja estic caient en la trampa de no qüestionar, de no començar pel qüestionament, de dir, pot ser que això sigui veritat, pot ser que jo que em dic Xavier, que sóc un senyoret que viu aquí a Granollers tan tranquil, el senyor George Clooney o qui sigui, en fi, de les actrius més famoses es posi en contacte amb mi per demanar-me que col·labori amb la seva ONG, home, segurament ho qüestionaré, diré, això no pot ser. I com això, tantes i tantes coses que un diu, no, no pot ser. Però és un principi de qüestionament. Si després es demostra que no, que era veritat, aleshores ja ho atendrem, però el principi de tot és qüestiona, perquè no és tan senzill.
Sí, Míriam?
A veure, jo aquí crec que entrem en una cosa que, per exemple, també sentim que a la gent gran, doncs, els enganyen amb la targeta, amb això, amb l'altre, i que la persona, doncs, que és més ingènua o més vulnerable en aquest sentit, doncs, més fàcil pica i més fàcil se l'enganya. El que passa que estem generant una cultura de desconfiança, és a dir, ja no podem confiar en res, és a dir, compres una cosa online i ja no pots confiar si realment t'arribarà o no t'arribarà, millor no pagar perquè no sé què, i entrem en generar una desconfiança que jo veig això una mica perillós, perquè viure entre nosaltres constantment desconfiant perquè ens poden enganyar per totes parts, aleshores, com cultivar la innocència, el sentit crític, però viure amb un mínim de confiança i amb un cor obert. Jo no sé si sóc ingènua amb això o sóc utòpica, però és que estic veient que, clar, arribarà un moment que és que ja no confiarem de ningú.
És possible que s'hagi instal·lat aquesta sensació, però el bo del cas és que on existeix un extrem sempre hi ha l'altre extrem. És com una mena de pols que s'atrauen, no? Aleshores, allà on, per una banda, hi caiem amb una desconfiança absoluta de segons quines coses, en canvi, amb unes altres, caiem, però de peus. Per què? Perquè no amb tot coneixem, no amb tot tenim el mateix nivell de confiança, no amb tot tenim el mateix criteri de justícia, no amb tot coneixem la veritat, i, per tant, tots som susceptibles de que en algun aspecte siguem ingenus. I, per tant, està bé que distingim entre la puresa de ser innocent, que la innocència és, com diuen, el viatge de l'heroi, sempre és el primer punt, no? L'estar obert de cor, el creure amb la vida, amb la gent, amb les coses, però sabem que l'arquetip que immediatament ve després de l'innocent és el màrtir, que és el que ja li hem fotut la bufa, és el que ja ha caigut del cavall, és el que de cop i volta se sent que el món és perillós i que la innocència en la que vivia resulta que era una il·lusió. Per tant, contínuament estem vivint amb això. Aleshores, jo diria que és difícil marcar una línia a la que diem això és ser així i això és ser això. Jo crec que tots, amb tants aspectes de la vida, en certs aspectes som crítics, en certs aspectes som massa confiats, en certs aspectes som molt innocents.
Et deus haver trobat a la consulta, Xavier, amb persones que t'ho deuen haver dit, mira, és que vaig pecar d'un excés d'ingenuïtat i a partir de llavors em vaig com protegir tot el que vaig poder, em vaig blindar, per exemple, l'àmbit sentimental, no vull més relacions, sí, etcètera, sí. No?
El bo del cas és quan la gent et diu, no, si jo al principi ja ho vaig veure. Jo al principi
sí,
ja em vaig adonar,
sí,
ja em vaig adonar que era una mica narcisista, que anava molt a la seva, però vaig pensar, bueno, aleshores aquí és on ens enganyem. Per què? Perquè volem veure el que volem veure. I si a més el de davant, Efecto Barnum, ens ho sap fer veure, ja hem caigut.
Clar, i aquí connecta el que dius amb la intuïció. És a dir, que ja tens la intuïció que potser allò no és del tot veritat, que potser hauries de mirar-t'ho amb certa distància, però no escoltes la teva intuïció.
Tu dius, Xavier, que estem parlant de persones que no qüestionen res del que es diu, que es deixen influir, però, esclar, tal com comentàvem, no, avui és molt fàcil veure i escoltar persones molt convençudes d'allò que diuen, i fins i tot amb bons arguments, que deies tu potser, clar, si anessis gratant, no? Després ja veuries que allà no hi ha una veritat, però d'entrada, ostres, és que és fàcil deixar-se convèncer.
Sí, per exemple...
Sobretot en àmbits que no domines.
Sí, fa poc em resultava estrany perquè hi apareixia gent jove que practicaven una d'aquestes, en fi, no sé com dir-li, modes o no sé com es diu, no ho conec massa aquest món, però que era gent molt jove que donava unes respostes de sabidoria impecables. Llavors els hi feien preguntes, 10 o 12 preguntes seguides, i les respostes eren impecables. Però respostes de llibre, respostes de mestre. Una resposta que diria, això ho diria el Pànic, això ho diria el Seixa, això ho diria, però ho diria a més amb aquestes paraules exactament. I t'ho està dient una persona jove. I llavors, esclar, no, jo sospito, dic, bueno, no pot ser... Bueno, ja m'agradaria que tinguéssim tanta gent jove que tingués aquesta capacitat de fer aquestes deduccions i que parlés amb aquesta convicció i que reduís realment el discurs a unes respostes que són tan certeres. Després et dones compte que són programacions. Algunes són programacions fetes per intel·ligència artificial, o d'altres utilitzen actors. Per exemple, hi ha una actriu que m'encanta escoltar-la perquè el que explica és impressionant. És a dir, és un pou de sabidoria i aleshores, quan grates una mica, dius, no, aquesta dona no és la sàvia. Aquesta dona llegeix un guió. El que passa és que l'explica molt bé. És una dona atractiva, és una dona que la forma que té de parlar, aquesta confiança que transmet, et fa creure que el que diu és certer. I igual que et diu això, podries creure qualsevol altra cosa, perquè ho diu des d'un lloc que és molt creïble. Però després, quan investigues, dius, no, ella no diu això. Ella llegeix un guió, o se l'aprèn, o li passen un prompter i llegeix, però té aquesta capacitat de comunicar impressionant i la gent s'ho acaba creient.
Sí, el perill, Míriam Sobirana, és quan ens ho acabem creient de persones que manen, no?, de gent de la classe política, governants. Aquí també podem pecar per un excés d'ingenuïtat i acabar-los votant,
sí.
De fet.
Exacte. I, a veure, jo crec que tenim una necessitat de creure en algú, perquè si no, és com si internament hi hagués un buit. Aleshores, uns creuen més en algú espiritual o en un mestre espiritual, uns altres creuen en un futbolista i uns altres creuen això, en uns polítics. Aleshores, aquesta necessitat de creure ens dona, quan creiem, sentim que connectem amb alguna identitat. No, jo crec en aquesta persona i t'identifiques. I aquí entrem en una ingenuïtat que peca, diguéssim, és un pecat d'ingenuïtat, perquè hi ha una necessitat d'identificar-se amb. amb unes creences, amb unes persones, amb unes coses, i sentir que ho fas bé. Aleshores, si aquesta persona que llegeix el guió de la que parlava el Xavier ho fa molt bé, et convenç, creus amb ella, et dona una certa seguretat d'identitat. Clar, després rasques i veus que t'han venut fum o que potser el que et diuen està molt bé, però no saps com aplicar-ho perquè la persona que ho ha dit és una marioneta, per dir-ho d'una forma. Aleshores, aquí entrem en un altre tema, que és el tema de la identitat. Des de la meva ingenuïtat o de la ingenuïtat d'una persona que confia i es creu el que li diuen perquè necessita connectar i per ell és més important creure en la persona encara que això que algun pacient li ha dit al Xavier, jo també m'ho han dit, no? Jo ja ho intuïa, jo ja sabia que no aniria bé allò, però bueno, vaig confiar. Per què? Perquè preferim, perquè tenim aquesta necessitat de confiar i de sentir-nos vinculats amb algú o amb alguna creença.
Aquest sentit que diu la Míriam del necessitar creure, no? Crec que és un transfons que és molt bo. Necessitem creure. Llavors, per què necessito creure? Aquesta sí una pregunta, no perquè maregem la perdiu mentalment, sinó que ens donem compte. Necessito creure bé perquè jo no estic prou convençut del que jo crec, o del que jo penso, o del que jo decideixo. Aleshores, aquí tenim un problema molt vinculat, que té moltíssima gent, que té problemes d'autoestima en aquest sentit. És a dir, que no sap afirmar-se, que no té clar... L'experiència justament la fa creure que ella no sap prou, que ella potser no té opinió, que no té una claretat sobre les coses, i aleshores va buscant. Va buscant a fora qui, d'alguna manera, representi el que ella vol dir, el que ella creu, etcètera, etcètera. Aquesta seria una part. Però després hi ha una altra part, també molt interessant, que són aquells que van buscant els que diguin el que afirmen el que jo crec. Per tant, vaig buscant l'afirmació contínua per tenir raó. Aleshores, anem a buscar aquest tenir raó, aquest dir, no, el meu no és una ingenuïtat, el meu està demostrat, el meu, perquè aquest i aquell i aquell altre opinen el mateix. I perquè la física quàntica i perquè els mestres no sé què diuen. Aleshores, fixa't aquesta necessitat de saber com l'utilitzem els humans. Sigui per fer creure que no sabem prou o per, d'alguna manera, demostrar que nosaltres ja sabem.
Diu José Antonio Tamayo que la ingenuïtat està relacionada amb la confiança, una característica de la personalitat que contribueix a la formació de les actituds i judicis socials i que incideix en la qualitat de la interacció social. Com qualsevol tret de personalitat, la confiança varia al llarg del temps. A l'extrem positiu, es caracteritza per un excessiu candor, ingenuïtat o credulitat, i en el pol negatiu, com una elevada suspicàcia o desconfiança. Tornant a aquest tema que tocàvem abans, Míriam, tu t'hi has trobat amb persones que passen d'un extrem a l'altre i que sembla, potser, perquè en una època anterior, en el passat, com diria en Xavier Guix en el seu darrer llibre, van ser ingènues, ara s'han passat a l'altre extrem, a l'altre pol, com també deia en Xavier, i són desconfiades, Míriam?
Sí, i aleshores, clar, és un patiment i una infelicitat total, perquè els extrems no són bons, és a dir, la persona està com desregulada per dintre i s'ha passat a l'extrem de desconfiar de tothom, com que em van enganyar una vegada, com que vaig ser ingènua per aquella cosa, aleshores es passa a l'altre extrem. Jo crec que aquí toquem un punt que potser és més com una capa més profunda. Si jo he sigut ingènua i m'he deixat enganyar per alguna cosa que em vaig creure i ara passo a l'altre costat, necessito perdonar-me per... És a dir, no culpar l'altre, no és que l'altre és no sé què perquè se sap vendre molt bé però el que ven no val la pena, i criticar l'altre i culpar l'altre. Necessito també perdonar-me perquè vaig ser jo que m'ho vaig creure, diguéssim, no? L'altre m'ho va vendre, però jo ho vaig comprar, jo m'ho vaig creure. I crec que quan m'he trobat amb aquestes persones que passen a l'extrem de desconfiança total, i viure en la desconfiança és molt difícil, és un patiment constant, s'ha de fer un treball com d'autoperdó i de deixar anar el passat, també. Bueno, doncs em vaig equivocar aquella vegada, pues, ja he pres la lliçó, però ara no tothom és com aquells que em van vendre allò, no?
És difícil, a vegades, entrar en les compensacions de la ment humana. Eh? Fixa't que pràcticament a ningú, vaja, no conec a ningú, tot i que n'hi ha que ho reconeixen obertament i no els fa vergonya, però, en general, l'autoimatge de ser ingenu no ens agrada. És a dir, no és una imatge agradable. Per tant, si un acaba considerant, creant una identitat vinculada a la seva estima, que diu, jo sóc innocent o massa innocent, jo és que a mi em prenen el pèl, és a dir, potser s'ho reconeix, però s'ho reconeix com una falta personal, com una mena d'aspecte que rebutja o que no li agrada, o que reconeix com una falta. Aleshores, què passa? Molta gent, per compensar, per compensació, o a vegades per pensament dicotòmic, però per compensació, generalment, se'n va a l'altre extrem. Donat que jo tinc una imatge de mi de massa ingènua, doncs ara, davant dels altres, sempre faig el paper de la busca raons, la que ho nega tot, la que busca els tres peus al gat. Aleshores, aquesta també és una altra identitat, perquè qui es fica aquí justament està jugant aquest paper de qüestionar-ho tot perquè no sembli que ell és una persona ingènua. Aleshores, estem tractant un tema que, a mesura que anem aprofundint, anem veient que no és una qüestió menor, sinó que és una qüestió que, vista des de la perspectiva de la identitat, pot ser quelcom que faci patir molt a la persona, en tant que la consideració de ser una persona ingènua no la fa viure prou bé, o la fa sentir molt nena o molt nen. És que sóc molt ingenu, igual a sóc massa criatura, a mi em pren el pèl de seguida, i jo és que m'ho crec tot. Aleshores, clar, aquest reconeixement no és agradable.
Digues, Míriam. No, el que dèiem al principi, que se'ls considera tontos. Clar, si una persona ingènua l'etiquetem de tonta, és que no l'estem ajudant gens. I jo crec que una cosa és ser ingenu i una altra és tonto, però el que passa que fem servir, posem tot en el mateix sac. Aleshores, la persona ha sigut ingènua pel motiu que sigui, com veiem, és més profund, no? La necessitat de creure, la necessitat d'autoestima, la necessitat de vincle, i el fet de que si sóc ingenu, els altres em vegin com a tonto, això fa que em tanqui en mi mateix. I al tancar-me amb mi mateix, perquè ja no em vull mostrar, perquè els altres pensen que seré tonto si m'equivoco i torno a ser ingenu, i clar, aquí la liem, no? Jo crec que hem d'aprendre a conviure sense etiquetar i criticar tant a l'altre, i entendre aquesta necessitat de creure que tenim profundament, i que a vegades sí, jo puc dir, bueno, jo crec això, però estic oberta a que tu creguis una cosa diferent. No m'aferro a la meva creença. Jo crec que aquí entrem en un altre tema, que és l'aferrament a les creences. És a dir, soc, com que he sigut ingenu, passo a l'altre extrem i aleshores m'aferro a algunes creences, encara que potser no me les acabi de creure, però com a mínim per mostrar-me com algú més segur de si mateix.
Podem acabar fent una reivindicació, com ja, de fet, heu fet, Míriam Subirana i Xavier Guix, de la innocència, no? De la segona innocència, que en deia Raymond Paniker.
Exacte, la segona innocència, sí. Que neix de dins. La diferència està que aquesta ingenuïtat de la que hem parlat és una ingenuïtat sempre cap enfora, de les coses que passen a fora. La segona innocència és néixer de dintre, i des d'aquí ja no hi ha problema d'ingenuïtat. Per tant, jo recomano parlar des de l'experiència. Qui tingui aquests problemes d'ingenuïtat, digui, escolta, limita't a parlar des de la teva experiència. Vigila amb voler mostrar molta confiança, que ets una persona, si no, tingues mesura i limita la teva confiança. I, sobretot, treballa molt al qüestionar les coses quan veus que grinyolen.
Xavier Guix, sí. Digues, Míriam, digues, tu tanques.
No, també, per acabar, confiar en el teu cor, és a dir, escoltar el teu cor, aquesta apertura de cor, que t'ajudi a viure més en pau amb tu mateix.
Un plaer, Míriam Subirana, Xavier Guix, moltes gràcies.
Gràcies.
Fins aviat.
Gràcies.
Una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies. En nom de la Rosa Silloé, la realització tècnica, de la Núria Ventura, la producció, i de la Sílvia Andrés, el guió.